Benvinguts a l'Internauta.
En el programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb Marc Paredes, un dels fundadors de Screenly. Es tracta d'una nova plataforma web que, a través del concepte de crowd ticketing, permet a tothom d'organitzar projeccions sota demanda en sales de cinema. Per la seva banda, el consultor informàtic Joan Jofre ens explica avui tot d'aplicacions financeres per tenir més controlades les nostres despeses habituals. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 4 de desembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'Internauta hem estat parlant les últimes setmanes de moltes coses que estan com explotant el crowdfunding, per exemple. Hem parlat molt de cinema, també, i avui juntem les dues coses amb una paraula nova, el crowd ticketing, que això encara no ho sabia el que era, i que ara ens ho explicarà Marc Prades, que és el cofundador de Screenly. Es que vulgueu saber de què va, www.screen.ly, L-Y. Marc, benvingut.
Gràcies.
Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Què és això del crowd ticketing, que costa dir-ho i tot?
Sí, és una paraula que ens hem apropiat, no és invent nostre, pròpiament dit. Tot parteix d'un informe sobre audiències que va publicar la Comunitat Europea l'any passat, un informe sensacional, molt complet, on sortia aquesta paraula. No? Preguntava, era una enquesta dirigida al públic jove, si estarien interessats en plataformes de crowd ticketing, perquè ja hi havia hagut alguns precedents abans que el nostre, i vam veure la paraula i dir, ostres, això és fantàstic. Jo crec que és estranya la paraula, però crec que pot ajudar molt a explicar de què va, sobretot per aquell públic que ja està habituat a entendre el que és el crowdfunding. No?
Seria comprar entrades en comú.
Sí, és com una reserva d'entrades col·lectiva o en comú, sí. Si s'aconsegueix mitjançant una campanya molt similar a les campanyes de crowdfunding, que hi hagi suficient gent que reservi anticipadament un número d'entrades, doncs nosaltres, la plataforma, fa tota la feina bruta perquè la projecció sigui possible. I substituïm la programació que té el cine determinat aquell dia per la nostra projecció.
És a dir, expliquem-ho des de l'inici.
Sí, això és una miqueta.
Jo entré a screen.ly i aleshores, per exemple, dic, a mi m'agradaria veure una pel·lícula qualsevol, la que siga, de fa 20 anys o d'estrena o del que siga. Uh-huh. I dic, algú més vol veure-la? Uh-huh. I aleshores vosaltres aconseguiu, o intenteu aconseguir, que es projecte en un cinema anant tots els que la volem veure.
Sí, bàsicament és això. Ho expliques bé, molt
senzill. Això és complicat, eh?
Sí, explicat és senzill, però la feina que hi ha al darrere és complicat perquè hi ha molts actors en joc, no? Hi ha l'exhibidor, hi ha el propietari dels drets de la pel·lícula, que pot ser una distribuïdora o el mateix productor o director, estan els espectadors... Bueno, hi ha molta feina, hi ha molt engranatge per posar tothom d'acord, no? Però vaja, és la base del projecte, no? Intentar que totes aquestes parts que tradicionalment han funcionat d'una manera molt, molt determinada durant molt de temps, posar-los d'acord perquè pugui ser possible això. No? En principi, efectivament, qualsevol usuari pot entrar a la plataforma, escollir una de les pel·lícules que estiguin disponibles, perquè hem de tenir els drets d'aquesta pel·lícula que es pugui projectar, això és el primer punt. Escollir la sala de cine on vulgui fer la projecció, i és el que estem tramant, una xarxa de cinemes que s'adreixin al projecte per permetre que pugui ser possible. I a partir d'aquí, d'aquesta combinació, doncs, es genera un número d'entrades que és variable en funció del tipus de sala, de l'aforament, de la pel·lícula, del tamany, del dia, etc. Que és aquell número d'entrades que, si es reserven anticipadament, serveix perquè totes les parts tinguin almenys els ingressos mínims assegurats.
Clar, i guanya tot el món. És a dir, jo vull veure una pel·lícula determinada en un cinema, i per tant la vull veure en condicions i ben vista, el distribuïdor doncs, ven la pel·lícula, el senyor del cinema omple les cadires i el de les crispetes ven les crispetes, guanya
sí,
tot el món.
Sí, és el que diuen els americans, això del win-win-win-win-win, pues, en principi sí, té sentit si surt guanyant tothom, si no, no té sentit el projecte, i amb aquestes estem. Nosaltres als cinemes, una manera d'explicar-los perquè s'apuntin a vosaltres, és dir, nosaltres som una espècie d'Airbnb per vosaltres. Sabem que de dilluns a dijous les sales les teniu molt poc ocupades, no? Principalment focalitzeu la venda d'entrada sobretot els dies d'estrena, divendres i cap de setmana, però entre setmana sabem que no hi ha ocupació. Doncs permeteu-nos que amb Screenly us puguem omplir aquests dies que no teniu assistència i que la programació ja no sigui vertical, en el sentit que és el cinema qui decideix que es projecti, sinó deixeu que els espectadors s'organitzin horitzontalment, i si aconsegueixen aquesta massa crítica, aquests espectadors suficients, doncs que tirin davant la projecció i surtin guanyant tots.
Una forma de que l'espectador tinga poder. Empoderar l'espectador.
Sí, aquesta paraula és
horrible, va.
Tan comú ara últimament, però podríem dir que sí. Que
bueno, comparada amb crowd ticketing és senzilla, sí. Empoderar.
Sí, és una espècie, podríem dir que és un empoderament de l'espectador, no? És donar-li una eina perquè es pugui autoorganitzar i veure allò que vol en una sala de cinema, en condicions, amb els seus, de manera col·lectiva, i que transcendeixi una miqueta més l'experiència, no? En el sentit de que no és una simple projecció, sinó que és una projecció que tu fas possible, també, no? Que has organitzat i que has implicat una sèrie de gent per portar-la a terme, i que la fa, per això la fa especial, exclusiva, única, succeeix un dia, i és teva, en el fons, no? La projecció. I creiem que això té molt valor per l'espectador.
Escolta, i com està funcionant, això?
Pues estem pràcticament contents. Fa 6 mesos, a finals de maig, que vam activar la versió beta, la inicial. Vam iniciar una prova pilot així molt controlada a Barcelona, només amb cinemes a Barcelona durant tot l'estiu, fins al setembre, per testejar la plataforma, la tecnologia, la logística i tot el que implica el sistema. I a partir del Festival de Sant Sebastián, que ens van invitar a fer una presentació, doncs ja hem obert les portes i ja hem començat a sortir a Barcelona. I ja portem com 2 mesos d'activitat així bastant forta, expandint-nos en més ciutats. I déu-n'hi-do, tenim una mitjana de 2 esdeveniments per setmana. La setmana passada vam tenir 6, que ja és un número bastant potent. Nosaltres ens havíem marcat com a objectiu, al cap d'un any d'activació, arribar a un per dia. I bueno, ja amb 2 mesos d'activitat forta ja quasi arribem. I estem relativament contents. Ens falta molta feina encara, i volem encara ampliar molt més la xarxa de cinemes i tenir molta més oferta de pel·lícules, sobretot, també. Però vaja.
Perquè això, jo ara estic molt perdut en el món del cinema, però ja no van amb aquells rois gegants que no tenies que transportar d'una banda a l'altra, i ara deu ser tot digital i això deu facilitar molt, molt les coses, no? Perquè m'imagino que jo ara de repente dic que jo vull tal pel·lícula en un cinema de tal lloc, i clar, si has de transportar el roll aquell, això seria molt inviable, no?
Clar, la digitalització ens ha permès sortir també nosaltres, no? Perquè ha afavorit que tots aquests processos que abans era allò, doncs, no? la bobina amb 35, que a més costava molts diners generar-la i fer còpies i transportar-les i verificar-les i tal, doncs que ara la digitalització del cinema es permet que es projecta en una espècie de disc dur, amb un arxiu molt digital amb molta qualitat, però no deixa de ser un disc dur, que és fàcilment copiable, reproduïble i transportable, no? I això facilita molt les coses, no? Si abans una pel·lícula amb el sistema analògic fer 30 còpies li suposava una gran part del pressupost de la producció de la pel·lícula, doncs ara fer 30 còpies a 30 discs durs és un pressupost molt, molt relatiu, no? I també permet que l'enviament de la còpia sigui molt més fluid i molt més instantani, no? Inclús nosaltres col·laborem amb una empresa aquí de Barcelona, Imagis, que permet, amb un sol clic, poder enviar aquesta mateixa còpia a 50-100 cines el mateix dia. Clar, això és un salt endavant tecnològic extraordinari, no? I per això hem sortit, també, no? Perquè la tecnologia afavoreix que el nostre sistema sigui viable.
No? Jo també imagino que deu haver un temps mínim. No? No puc entrar jo ara i dir, escolta, demà vull projectar tal pel·lícula. No? Quin espai de temps es necessita per fer un esdeveniment d'aquests?
Nosaltres tenim una forquilla de, ho diem, el temps de campanya, no? De dir, vale, tu fas la petició, nosaltres verifiquem que tot està en ordre, que el cinema està disponible, que la pel·lícula ha encantat, i a partir d'aquí hi ha o entre 7 dies mínim de campanya i, o 45, fent aquesta flexibilitat, en funció també...
Si és una pel·lícula japonesa tipus... blanc i negre subtitulada, 45.
Doncs potser 45. Però si és, no sé, clar, la gràcia també de la plataforma és que el tipus de projeccions són múltiples, no? Pot haver des d'un espectador que vol muntar un esdeveniment per la seva família i celebrar alguna cosa en concret i revisitar un gran clàssic, com pot ser que el propi, i això és la major part dels casos, i això estem molt contents, el propi director, el propi productor d'una pel·lícula que no ha tingut l'oportunitat d'estrenar-se a sales de cine, perquè és molt difícil realment entrar al circuit comercial, doncs ens faci servir com una eina d'autodistribució. No? De dir, vale, jo tinc dificultats a entrar al circuit comercial perquè tot està ocupat per les majors americanes, perquè el sector està com està i els exhibidors tampoc volen arriscar massa en segons quin tipus de cinema. Doncs aquí tinc Screenlink, em permet organitzar-me la meva pròpia estratègia, la meva pròpia gira, i de dir, doncs, poso la meva pel·lícula i, doncs, per exemple, monto, com ara estem, la nostra pel·lícula bandera, d'alguna manera, que ens està servint per testejar i per promocionar, és una pel·lícula que es diu Loba, que és una pel·lícula, és un documental que tracta sobre el parc natural. És un documental que defensa, que qüestiona el parc artificial i que defensa aquesta postura més natural de prendre's el parc de les criatures. No? Doncs ells han descartat d'estrenar-se comercialment com farien les pel·lícules, no? Que s'estrenen el divendres i a veure quant dura, i ens han volgut fer servir com a eina perquè, sobretot, ells el que han fet molt bona feina, i això també té molt a veure amb el crowdfunding que parlava abans, és un projecte que es va financiar amb crowdfunding, amb Ulele, una plataforma francesa. Per tant, és una pel·lícula que ja ha creat una base social important, de gent implicada en què ha portat diners, i a partir d'aquí ha anat treballant tota la base social de vincular les associacions dedicades al món del part, etc. I ha creat una base sensacional de gent que vol veure la pel·lícula, no? Que els està sent molt fàcil amb nosaltres connectar amb aquesta gent perquè s'apunti i vulgui fer projeccions i fer-se seva d'alguna manera la pel·lícula. No? I això implica també, jo crec que és un salt qualitatiu molt important, sobretot per aquest perfil de pel·lícules petites, que és que el propi espectador que reserva entrades ja s'està convertint en un altaveu de comunicació de la pel·lícula. I està
promocionant. Fa la promoció.
Hi ha un cost zero, en termes econòmics anglosaxons, per entendre'ns, no? Que no ens agrada molt parlar així, però és un cost zero radical. No? I... Per tant, és una manera de promocionar la pel·lícula molt diferent.
A mi té una cosa més, no? Que és que, clar, tu saps que tota la gent que va a veure aquella sessió compartix un cert algo, no? Vull dir, no és allò de que vas a veure que tiren, no? Sinó que n'hi ha un
al·licient ahí
darrere,
no? Ja pel fet de reservar anticipadament una entrada de cine, que és una mica estrany, no? Que potser estem habituats a...
Perquè això, perdona, entenc que quan la reserves la pagues.
És com un vercami, sí. És... et demanem la
targeta
i si s'arriba al mínim de reserves llavors és quan se't cobra. Si no s'arriba no se't cobra.
I el mínim depèn de cada pel·lícula?
Pot ser doncs, 50 espectadors, 60,
el
80...
El mínim, quin és?
Jo crec que hem arribat a fer un amb 44 espectadors. Una sala...
Sembla que vam fer perquè n'hi ha sales molt menudes ara.
Sí.
Alguns multicines d'aixòs tenen sales
molt petites. Sí. El cine és full HD de Cornellà, tenen sales de 20 i pico persones així com molt privades. No? Sí, nosaltres la mitjana de sala de cinema a Espanya està establert al voltant de 150 butaques, aproximadament. I llavors de les sales que tenim doncs, estan aquest baremo entre les sales de 50, que són les més petitetes, fins a 300, 400 espectadors.
I tu dius que teniu un catàleg vostre, és a dir, no es pot, diguem-ho així, demanar qualsevol pel·lícula, o suposa que es pot demanar però tardar més dies, no? Però sí que teniu un catàleg vostre de pel·lícules que teniu a la disposició ja.
Sí, hem invitat a totes les distribuïdores que operen al país a que participin i que ens cedeixin els seus fons de catàleg. Això per una part, i la resposta ha sigut molt positiva.
Ho han entès, sí? Sí. Les distribuïdores de cinema són complicades, eh?
És complicat, sí. A més, està en un moment delicat, sí, perquè el sector està com està i tota la gestió dels drets són molt complicats, és un submón també bastant delicat. Però en principi sí, estan receptives perquè, clar, per una banda els demanem al fons de catàleg aquelles pel·lícules que potser han tingut vida comercial i les tenen allà. Llavors dir, no, doncs donar-los una doble vida amb nosaltres, no? I per això els interessa molt. I també, i això és el que estem començant a treballar, és en pel·lícules s'estrena. O sigui que potser una distribuïdora estrena una pel·lícula en divendres a 5-6 cinemes, a 5-6 ciutats, perquè no pot col·locar-la a més llocs, o perquè pensa que és una pel·lícula que només pot funcionar a aquestes ciutats. I nosaltres els oferim com un servei complementari, dir, vale, doncs, aquelles altres ciutats on no has pogut col·locar la pel·lícula, feu-lo servir com una manera també per comprovar la demanda i poder generar projeccions i rentabilitzar encara més la teva pel·lícula. I per altra banda, de distribuïdores, el que també nosaltres ens hem constituït com una distribuïdora pròpia, per poder donar cabuda a aquestes pel·lícules que parlàvem abans que no tenen distribució. No? I, doncs, veniu amb nosaltres i així doncs, us podeu fer servir la plataforma com si treballéssiu per una distribuïdora convencional. Mm.
La pregunta a Josep Pla, i això qui ho paga? I vosaltres què guanyeu en això? Perquè està molt bé l'amor al cinema i l'empoderament de la població, però vosaltres heu de viure d'això.
Sí, no. I ho hem volgut armar de la millor manera perquè sigui un projecte el més sòlid possible i en futur i organitzat en pla de negoci per fases i això, no? Nosaltres es quedem una part de l'entrada, una petita comissió de l'entrada per la feina de la plataforma, de l'operativa, la logística, la tecnologia i també per l'assessorament que fem a tots nivells, a l'usuari, a l'espectador, al promotor, per orientar-los perquè les campanyes funcionin i no, d'alguna manera com ens agrada molt sempre comparar-nos amb la gent de Verkami, que són grans amics. No, ells s'emporten per una comissió per fer aquest assessorament aquest seguiment. No? Doncs nosaltres també, a part del servei en si, doncs també això. Financerament vam rebre una ajuda de l'Ajuntament de Barcelona a partir de l'Institut de Cultura, de la Direcció de Creativitat i Innovació. Aquest va ser com el primer impuls i va ser la primera porta que vam trucar i ens van donar una petita ajuda per iniciar el prototip del projecte. Després hem entrat a un projecte que es diu Creatifi, que és una espècie d'acceleradora semipública impulsada per la Comunitat Europea de projectes d'innovació tecnològica on vam entrar a la primera fase del projecte i també ha tingut una certa ajuda a aquest nivell financerament. Després aportacions personals dels socis, com és natural. I creiem que tenim prou múscul financer com per poder estar un parell d'anys implantant el projecte amb certes garanties, o almenys sense aquell neguit de que ai, que el mes que ve no podem pagar lloguer. No? I ho hem volgut intentar tramar-ho de millor manera en aquest sentit, perquè creiem molt en el projecte, creiem que necessita temps també, perquè totes aquestes paraules són molt noves i tot és molt, molt estrany, i també perquè és un sector que porta dècades funcionant de la mateixa manera, i un nou model com aquest... Doncs...
Això és el més apassionant, no? Perquè, per exemple, el sector de la música va patir una transformació tremenda, però ja sembla que treu cap completament diferent.
Sí.
Tu parles amb un músic, amb una discogràfica, amb una distribuïdora, canviar radicalment,
sí,
no?
Sí, sí.
El cinema, en canvi, sembla com que li ha costat molt, no? Que és molt reticent, segurament perquè és un món que mou una quantitat de diners espectacular. És una dimensió no, completament diferent, no? Quan tu vas a parlar-los d'això, segons quins estudis, deuen mirar-te quan diuen que vas, no?
Qué poco que gano yo con esto, ¿no? Sí, la música, com en d'altres, anticipa moltes coses, sí. que altres sectors després es veuen obligats a fer un amb més acceleració, no? I el cinema sí que tradicionalment pateix d'aquests pocs reflexos, potser, d'adaptar-se als canvis tecnològics, no? O d'aquesta dificultat que tenen, no? amb això. Nosaltres fa 2 anys i mig que vam començar a parlar amb la gent del sector per presentar-los el projecte, i les primeres sensacions eren: ui, aquests venen d'internet, això és pirateria, això no m'interessa.
Això és tal qual, tremendo, és tremendo.
Tal qual. 2 anys i mig després, bueno, les coses els hem aconseguit, no? I els hem aconseguit implicar després de moltes reunions i molt xerrar i d'entendre que l'internet no és un enemic pel sector, i no ho ha de ser, i ha de ser un aliat, i ens hem d'adaptar de la millor manera possible i trobar-li totes les virtuts que té, que no tot és negatiu. Però sí que és cert que hi ha hagut una lectura d'internet associat a pirateria durant molts anys.
Que és real, la pirateria, eh?
Sí, sí.
Que és real.
Sí, sí. No. I això, bueno, dificulta molt que de cop i volta apareguin uns nois d'internet amb una cosa innovadora, i hi ha un primer susto d'inici.
I el cinema per què? Per amor al cinema? Perquè això mateix es podria fer amb teatre, es podria fer amb música, es podria fer, jo què sé, no se m'acuta en què més, però...
Sí, sí, sí. Per què amb el cinema nosaltres?
Perquè us agrada el cinema, suposo. Però...
Sí, nosaltres venim, som 50-50. Hem treballat al món del cine i hem treballat al món d'internet. No? Tenim aquest background així compartit. No? Sabem què hi ha darrere d'una càmera de cinema, sabem què passa al darrere, i també sabem què passa darrere d'internet. No? I creiem que érem els més indicats per intentar fer alguna cosa així. A nosaltres ens agrada molt el cinema, coneixem les dificultats que han tingut i que tenen moltes pel·lícules per distribuir-se i per exhibir-se i perquè tinguin un circuit decent per mostrar-se. I deixem per això, no? D'aquesta experiència, de saber que hi ha molts problemes amb la distribució i l'exhibició que es podrien solucionar en part, o de manera complementària amb nosaltres, i perquè el cinema necessita també una sacsejada, sortir d'aquest forat de que tot és pirateria i que el problema és la pirateria i res més. No, hi ha moltes altres coses que es poden arreglar.
I estan passant coses últimament, no? Per exemple, aquesta iniciativa, a mi m'encurioseix molt, aquesta iniciativa, ara no recordo si són els dimarts, que el preu és molt més barat, o hi ha un dia que el preu és molt més barat, i escolta, això és el carrer, hi ha unes cues al cinema impressionants, no? És a dir, sembla que finalment han entès que no poden quedar-se quiets allà esperant a que vagi la gent, no? Que s'han de moure.
Sí, la promoció d'això de la Festa del Cine és espectacular. No deixa de ser una acció molt puntual a l'any, però ja és un pas per almenys jugar amb altres elements de màrqueting i de promoció a l'hora d'anar al cinema, no? Està clar que el cinema, ara per ara, compite, és una paraula
clara,
competeix amb moltes coses que fa 30 anys no competia, no? I amb moltes pantalles, amb molts tipus de pantalla, amb molt tipus d'oci, i el cinema ha de fer coses com les accions aquestes promocionals a Fies de la Cine, o com altres, o moltes altres coses que hauria de fer per cridar l'atenció a l'espectador, per transformar aquell ritual que potser el veiem una mica que es posa en el sentit de sentar-se a una sala de cinema i esperar a veure que ens expliquin alguna cosa, sinó transformar-lo en un esdeveniment. Per això nosaltres vivim esdeveniment, no? Més que una simple projecció, no? En una cosa especial, en una cosa on també poden passar més coses que la simple projecció, no? I això també ho fomentem molt nosaltres, no? El fet de que doncs, els directors puguin anar a presentar la pel·lícula, puguin parlar amb els espectadors...
Que no sigui simplement passar la pel·lícula i prou.
Exacte. Que hi hagi altres elements que enriqueixin l'experiència i que la faci encara més especial del que ja és de per si en el cinema, no? Però com hem de competir amb tanta oferta i tan llaminera i tan extraordinària, doncs també el cinema s'ha reinventat en aquest sentit i transformar l'experiència en alguna coseta més que el simple fet de jo passo per davant del cine a veure què posen avui, segons els inputs de màrqueting i de comunicació que hagi tingut la setmana, decideixo
ja
si m'agrada alguna cosa, entro allà a veure què passa i bueno, si m'agrada bé, si no, doncs Això és una mica el que intentem canviar. No? Tenim uns espais fantàstics que entre setmana estan inutilitzats. Bueno, donem-los vida, reinventem una mica l'experiència, fem-ho d'una altra manera i fem-nos un nostre, també, que tenim molt a dir. Aquesta estructura vertical, no, de que hi ha un senyor que decideix el que hem de veure, això s'ha acabat en, en molts altres sectors, hi ha molts altres tipus de pantalla, i pensem que amb la pantalla gran també és compatible que la cosa sigui més horitzontal, sigui més, que puguem decidir coses, no, nosaltres, i no només un senyor que decideixi què és el que s'ha de veure, perquè hi ha una sèrie de números que diuen que això és el que és rentable.
Vosaltres ara, o sigui, qualsevol persona pot entrar a screen.be i iniciar el procés de demanar una pel·lícula, proposar una sala, etcètera, etcètera. Abans has dit, m'ha semblat entendre, que pràcticament es pot fer a tot arreu, que ja teniu acords amb Barcelona, sí, amb Reus, amb València, amb Girona, amb Palma, amb diversos llocs. Però si jo, per exemple, vull fer una projecció a Madremanya, per dir-ho així, us puc demanar que us inventeu com ho fem, això, o...?
Per què no? Sí, eh? Si
hi ha un... Dic Madremanya perquè és un poble xicotet, eh?
Si hi ha un cinema,
si hi ha un cinema,
nosaltres el truquem.
Ja, vosaltres feu tota la gestió de buscar la còpia, de parlar amb l'empresari del cinema, de distribuir les entrades, tot això.
Sí, i ho demanem, a l'usuari. Si vols fer una projecció i no hi ha una sala de cinema
a prop
teu, dona'ns pistes que nosaltres farem la gestió per convidar-lo a que sumi el projecte i que pugui ser possible la projecció. En el futur, ja veurem quan activarem, volem activar una nova funcionalitat per poder fer projeccions no només a sales de cinema, sinó a espais, a altre tipus d'espais públics, centres cívics, espais culturals, etc. No? També, precisament per arribar a aquells llocs on no hi ha cinema, perquè...
Doncs, hi ha pobles que ja no tenen cinema.
I els últims 10 anys han tancat molts, i no? ja, l'altre dia llegia que ja comença a haver províncies espanyoles on no hi ha cap cinema. O sigui, jo crec que a Pontevedra em sembla que no queda cap cinema obert comercial.
Ostres.
Llavors també doncs, volem fer això, aquest complement, doncs, per dir, bueno, al teu poble potser no hi ha cinema, però et permetem, amb un altre sistema, una altra manera de fer, que et puguis muntar la teva projecció on tu vulguis.
Marc, nosaltres solem acabar l'internauta sempre fent una pregunta que tot el món diu, jo això no ho sé contestar, per tant, però tothom acaba contestant-la, que és, com veus això d'ací a 5 anys?
Hòstia.
Quin és el teu somni, la teua visió?
Bueno,
del mercat i del que representarà. Perquè, clar, aquest és el tipus d'iniciativa que pot trencar, que pot provocar un altre model de...
Jo m'imagino tot molt més diversificat, sobretot. O sigui, el model únic que hem entès fins ara d'anar al cinema és del passe diari, d'una estrena un divendres i a veure quants dies dura, etc. Jo crec que això és el que és segurament, gràcies a projectes com el nostre i altres iniciatives, s'anirà diversificant. No? Hi haurà diverses maneres de poder gaudir del cinema col·lectivament o la sala de cine. I que hi haurà moltes sinergies entre internet i la sala de cine, entre el VOD i nosaltres. Estan començant a sortir ja des de fa anys sales de cinema especialitzades com el Fenòmena, que tenen una programació especial, exquisita, molt ben cuidada, o altres cinemes que ja no fan la típica programació de jo poso una pel·lícula divendres i a veure quant dura, sinó poso una pel·lícula cada dia, en funció dels públics que jo sé que venen a veure'm. Jo imagino una diversificació molt més enriquidora, molt més plural, i on hi haurà una oferta més transversal. No? I és el que m'agradaria, perquè si no ho fem així, i si no anem en aquesta direcció, seguirem a dispenses del que vulguin les majors americanes, que són les que copen el mercat i les que tenen tot el poder per distribuir les pel·lícules que elles volen. No? I ens hem d'organitzar els que no volem que això sigui i crear iniciatives i propostes per complementar això, no? Perquè si no estem advocats a veure el que un senyor des de Los Angeles vulgui que veiem. No? Mm.
Vigila, perquè un efecte cinematogràfic tremendo és allò de la pedra als peus i al port. O sigui, que les majors en aquestes coses no, sé, no van amb bromes.
Ja, no. No ho dic des de la crítica furibunda de l'intel·lectual que tal, sinó és un... ha d'existir i a mi una de les coses que també defensem des d'Screenly és que no som un portal de cinema independent o de cinema europeu o de cinema documental o de cinema molt especial, sinó que és una plataforma de cinema. I aquí cap tot, des de los Goonies, que ja tenim projeccions en marxa, fins a l'OVA, fins a un documental sobre el parc natural, i que tot és compatible, perquè és el que nosaltres fem al dia a dia. Nosaltres podem veure una pel·li de cine comercial com una pel·lícula minoritària.
Depèn de l'estat en el que te trobes en cada moment i de les ganes que tens.
Igual que fem amb la música. No?
Efectivament. Marc Prades, cofundador de Screenly. Per cert, el Li és Líbia, això?
Líbia, sí.
És molt famós això del Li últimament i fa una mica de cosa quan ho veus, però bé. Perfecte. 3w.screen.li amb l'Y, ja ho sabeu si voleu participar d'aquesta revolució del crowd ticketing, que promet molt, realment promet molt, Marc, i moltes gràcies per la feina que feu, per les ganes que poseu tirant-vos aquesta piscina, i encantada que hagis compartit aquesta estona.
Gràcies per l'invitació.
Amb nosaltres així a VilaWeb.
L'Internauta, amb Vicent Partal. La costa de Barcelona-Maresme tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat.
Mestressa, aquests dies la vila és plena de cavallers, joglars i comerciants. Als carrers de la muralla hi trobarà de tot, els millors artesans i nous productes d'Orient. Ah, i s'hi menja com mai. No hi ha pas espai per un servidor al carro, senyora.
Mercat Medieval de Vic. Viu-lo del 5 al 8 de desembre.
Des que es va començar a comercialitzar el febrer del 2012, el potentíssim ordinador de baix cost Raspberry Pi s'ha convertit en tot un fenomen. L'objectiu principal de la fundació anglesa que hi ha al darrere és estimular l'ensenyança de les ciències de la computació i popularitzar-lo com a plataforma per a dissenys d'aficionats i també per a usos informàtics generals. Gairebé 3 anys del primer model, ara ha aparegut el Raspberry Pi Zero, una versió més potent i, al mateix temps, més reduïda en dimensions. Processa un 40% més de pressa, disposa de 512 MB de RAM, a més de connexió mini HDMI, una ranura microSD i 2 microports USB. Però aquest mini PC desenvolupat al País de Gales es destaca, sobretot, pel cost, tan sols $5. Com en tots els models de Raspberry Pi, al Zero també cal afegir-hi el cable de corrent, teclat, ratolí i pantalla. Fa exactament 2 anys, el fundador d'Amazon, Jeff Bezos, va revelar en una entrevista televisiva que tenia entre cell i cella fer servir drons per lliurar productes de la seva botiga en línia. Batejat amb el nom d'Amazon Prime Air, el nou servei s'havia d'activar enguany. Però qüestions legals i problemes de seguretat han impedit fins ara que es posi en marxa el repartiment aeri. Malgrat els impediments, Amazon no ha abandonat el projecte i ha continuat perfeccionant el lliurament de paquets amb petits aparells voladors no tripulats. Ara fa poc s'han donat més dades de l'Amazon Prime Air. Els repartiments, de moment fora d'àrees urbanes, es farien en menys de mitja hora amb aparells d'uns 25 quilos de pes, capaços de portar paquets de màxim 2,2 quilos a una distància de més de 15 quilòmetres i amb vols d'una altura mínima de 120 metres. A la inauguració de la cimera del clima que es fa aquests dies a París, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, va anunciar una iniciativa sorgida dels grans noms del sector de la tecnologia i d'internet per afavorir la recerca i el desenvolupament d'alternatives a les energies fòssils no renovables. Amb el nom de Breakthrough Energy Coalition, s'ha creat un fons d'inversió que té per objectiu finançar empreses que treballen en solucions en el sector de les energies netes. Entre la trentena d'inversors hi ha Mark Zuckerberg, de Facebook, Meg Whitman, de Hewlett-Packard, Jeff Bezos, d'Amazon, Reid Hoffman, de LinkedIn, Richard Branson, de Virgin i Jack Ma, d'Alibaba. En conjunt, sumen un patrimoni net de més de 350.000 milions de dòlars.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, avui per explicar... Tu saps què és el Black Friday?
Black Friday, sí.
Sí?
Malauradament sí, perquè no en sabia res
tothom
fins a aquest any.
Tothom deu saber què és el Black Friday.
I fins i tot el Cyber Monday.
I el Cyber Monday. I saps que ara ve Nadal?
No.
No? Avui et donaré un grapat d'informació. I que d'aquí pocs dies comença l'any 2016?
Això sí, tot i que ni me n'he donat del 2015, o sigui que...
Bé, per què m'enrotllo tant? Perquè avui parlarem de diners. No, de diners no, de com no gastar-nos, o com sabem que ens els gastem.
O sigui, o potser per estalviar diners per gastar-los.
Bueno, fem el que
seria
vulgueu
una opció.
Fem el que vulgueu. Però com que suposo que qui més qui menys ha gastat els diners aquests dies. Té uns pressupostos per Nadal, per gastar, per menjars, per regals, etc, etc. I s'acosta al 2016, que tenim tot un any per endavant, he anat a explicar, he volgut explicar aplicacions que et permetran saber en què et gastes els diners i com estalviar-ne. Diferentes versions d'aplicacions.
Tot això amb el mòbil mateix? Es pot...
Això amb el, hi ha algunes que són mòbil i web, hi ha algunes que són mòbil, web, i fins i tot hi ha una versió d'ordinador que te la pots baixar. Hi ha una mica de barreja. Només t'hi he posat un requeriment. N'hi havia moltes, en faré només unes quantes, però el requeriment de les que farem és que siguin gratuïtes.
Molt bé.
Ja que hem d'estalviar, comencem estalviant per aquí. Encara que algunes, ja veureu, després us demanen una aportació econòmica en forma de passar a la versió Pro, però com a mínim vosaltres ja l'haureu tastat, ja haureu vist com funciona, si això us va bé, si no us va bé, si encaixa, perquè hi ha moltes maneres de portar el control dels diners, i si encaixa i us va bé, doncs, per exemple, la primera, que es diu Comptes Clars, versió 2, perquè ja existeix la versió 1, et demana una aportació de 2,99.
És assumible.
Assumible. Aquest del Comptes Clars 2 és l'única de totes les que he trobat que està en català. Bé, en català, espera't, i en xinès, coreà, polonès, rus, suec, tailandès, turc, ucranià i àrab. A part d'anglès, francès, alemany...
Jo amb la primera versió ja
en tenim
prou. Ja en tinc prou, sí, sí.
I està feta per una empresa que es diu Game Pizza.
Game Pizza?
Game Pizza. Bé, aquesta et permet, això que us comentava, permet fins a 30 moviments, sense pagar. Veieu com funciona, com deixa de funcionar, i el podeu descarregar, i ara us diré una cosa, el podeu descarregar de l'aplicació de la botiga d'Apple, de l'aplicació de Google, i és de les que no es connecta al teu banc. És a dir, perquè ja veureu que després hi ha aplicacions que es connecten al teu banc. Aquesta, si tu vols introduir les dades, si tu vols tenir les dades, les has d'introduir tu. Punt. Dóna facilitats per introduir-les. Dóna la facilitat de que tu pots posar un pagament recurrent. Per exemple, el pagament del lloguer o el pagament de la hipoteca, tu dius, això ho pagaré cada mes, el dia 1, el dia 15, el dia que surti el pagament. Hi ha una cosa molt interessant d'aquesta, que a mi m'ha agradat molt, que és que et permet tenir projectes separats. Això que dèiem abans. Un projecte pot ser les despeses de Nadal. I tu dius, jo aquesta despesa l'assigno a despeses de Nadal. I després vas sabent què t'has gastat amb el Nadal, què t'has gastat en menjar, què t'has gastat en regals, què t'has gastat potser en vacances de Nadal, etc. Un altre projecte, per exemple, quan te'n vas de vacances, dius, despeses que tindrem per anar de vacances, i ho vas posant tot allà. Llavors, tens el que li diuen fulls separats, on pots analitzar una despesa, un grup de despeses concrets. Està força, força bé. Pots programar pagaments, pots dir, jo haig de pagar això d'aquí 2 mesos i mig. Ho apuntes, i 3 dies abans de que sigui el pagament, t'avisa. I et recorda, escolta, que has de fer aquest pagament. Has de fer o et vindrà aquest pagament pel banc, que és el que acostuma a passar.
Això sense haver d'accedir al nostre compte.
Sense haver d'accedir, que és el que fa la següent aplicació, que es diu Fintònic. I aquest del Fintònic, que són d'una gent de Madrid, diu que és tus cuentas tratadas con cariño. Diu, con molt de carinyo les han de tractar, perquè el primer que et demanen és el teu codi d'usuari i password del teu compte corrent.
No pot ser.
Sí, t'ho prometo. Te'l demanen perquè així diu, i tu no hauràs d'entrar res. Diu, nosaltres ens connectem al teu banc...
No, i t'ho traurem tot.
Bé, no, et demanen el codi per operar, per llegir el que tu fas.
Déu-n'hi-do.
No poden treure't diners, teòricament. No, i a la pràctica tampoc. Sabeu que quan feu traspassos o traieu diners et demanen aquell número que està en unes caselles...
El tocat i enfonsat.
Ja. El tocat i enfonsat, exacte. Sí, exacte. Doncs això. Doncs només et demanen el codi d'usuari i password per poder llegir com tens el compte, t'avisa si estàs en descobert, et llegeix les despeses de la targeta de crèdit i et va fer un desglòs i et va dir t'has gastat això, aquesta setmana t'has gastat això amb dinars, això amb vestits, això... Etcètera, etcètera, etcètera.
I tu tranquil·lament te'n refies, carinyosament ells no guarden aquesta
diuen,
informació.
Diuen, tratades con cariño.
Sí, diuen, sí,
ells
sí.
Saben el teu codi d'usuari i password, però no faran servir per res més ni faran tractament de grans dades. Bé, hi ha versió per Android i hi ha versió per iOS. 366.000 usuaris, diu que tenen. O sigui, hi ha 366.000 persones que han posat el seu codi d'usuari i password.
Tu ja pots anar fent programes d'alerta
de la privacitat, 366.000.
Molt bé.
Té molts sistemes, està molt bé, l'aplicació és molt potent. Si sou dels que us afegireu als 366.000, l'aplicació és molt potent. Tracta sistemes d'inversió, perquè sàpigues on pots invertir els teus diners. Sàpigues, tracta sistemes de control de les hipoteques, de quant t'està costant, què et pots estalviar, com pots anar a un altre lloc. Bueno, té un sistema d'avisos potentíssim, que et pots dir, avisa'm quan estigui en descobert, això t'avisa sempre, sembla que aquest no el pots treure, però és igual, avisa'm quan estigui per sota d'aquest import, avisa quan m'arribi un pagament de més de no sé quants, quants euros, un grapat de sistemes d'avisos. Avisa'm quan m'hagin pagat el sou, per exemple, és a dir, això em sembla que els bancs ja t'ho fan, però bueno, quan ells detecten que hi ha un ingrés, també t'avisen, és molt, molt, molt potents. I després té una cosa que se'n diu un entrenador personal, però no per fer gimnàstica, sinó té un entrenador personal per ensenyar-te a estalviar. Ah, i et va donant això consells.
És, això és, o sigui, interessant.
Et va donant consells. Escolta, això que has gastat, poder aquest mes estàs gastant molt en menjar, o poder aquest mes estàs gastant molt en roba. Mira de reduir la teva despesa en gasolina.
Clar, això com s'ho deuen fer?
Però saben tot el que tu et gastes, si saben el teu compte,
mitjana,
si saben el teu compte i saben la teva targeta, saps el que cobres...
Perquè no et deuen dir, escolta'm, has gastat massa de benzina, vés sí, a aquesta sí, altra sí. benzinera...
No, això no, això no, fins aquí crec que no.
Que estalvies una mica.
Crec que no.
I el programa arribarà, per això.
Ja, sí, segur. El programa és absolutament gratuït, pots fer tot el que vulguis amb ell, no pagues mai. I com diuen a sota... Diu el que els ingressos de l'empresa els fan quan ells et recomanen productes financers per al teu estalvi. Uh-huh. És a dir, quan et diuen, escolta, que tens 100.000 euros al compte corrent, així sense utilitzar, agafa aquests 100.000 euros que nosaltres et recomanem que te'n vagis
aquí. El meu cas.
El que fem cada dia. Sí. I tu i jo ho fem cada dia, cada nit.
Decidim
què fem amb els 100.000 euros que ens han sobrat aquell dia. Bé, doncs aquests t'aconsellen i la comissió que entreuen de fer-te aquests consells és amb el que diu que paguen el funcionament de tot el tinglado aquest.
Bé, espero no veure aquest nom d'aquesta empresa més
endavant. En el teu mail, perquè t'arriba un mail d'avís dient...
No el meu mail, però a les notícies.
Ah, a les notícies.
Bé. A successos o més enllà. Però bé.
Escolta, un altre que també està molt bé, que té un problema, es diu Money Control, i té un problema que només està en anglès, però és de les potents, potents, potents. Aquesta té versió de Windows, de Mac, d'Android i de iOS. És a dir, pots baixar un programet en el teu ordinador i executar-lo des del teu ordinador i fa servir el Dropbox per sincronitzar totes les teves dades. El teu Dropbox, perquè tu puguis veure-ho des de la tauleta, ho puguis veure des del telèfon, ho puguis veure en l'ordinador de sobretaula, ho puguis veure en l'ordinador del despatx. És a dir, té totes les dades controlades, està molt bé. Aquest és una mica carillo, és a dir, és gratuït també fins a 30 moviments, però a partir dels 30 val 16 euros.
Els 30 moviments, què vols dir? Mensuals?
O? 30 moviments mensuals, sí. O sigui que en el mortals ja en tenim prou, és a dir, no sé si paguem moltes més coses que 30 moviments. Però després, si pagues, permet que et fa informes. Tots aquests programes et fan informes, gràfics, circulets d'aquells, línies, barres, és una passada. Però aquest, a més, et deixa treure informes en PDF, està força bé. No, tampoc es connecta al vostre banc. Les dades les has d'entrar tu. Però tornem, té sistemes de recurrents, allò dius pagament de la hipoteca, pagament del lloguer, depèn de com...
Ho posa fàcil, diguem.
Ho posa fàcil, sí, sí, perquè si no els entres. Aquest, en el programa aquest li van donar un premi del Mobile Tech Award del 2014, o sigui, està reconegut a tot el món com un gran programa. Uh-huh. Està en anglès, ja us ho he dit abans, és a dir, si això ho domineu, no hi ha cap problema. Després un altre, per seguir, hi ha un que es diu Wallet. També és espanyol, aquesta, i el wallet no és de cartera, sinó de wall de ballena, o de balena.
Ah, fan un joc.
Fan un joc entre el wallet i el wallet.
Bueno, molt bé.
Aquesta també et permet, i una de les habilitats que té és que et permet importar les despeses que tu tinguis muntades en un Excel. Hi ha molts bancs que et donen el llistat de despeses en un Excel. Mm. Et permeten exportar els teus moviments amb un Excel. Doncs aquest no es connecta al teu banc, sinó que et dona facilitats perquè el que el teu banc et dona, però que has de fer-ho tu, sí, li passis amb el programa. Amb la qual cosa mantens la teva privacitat. És a dir, ells saben amb què te'ls has gastat, però perquè tu t'has connectat al teu banc i els hi has entrat aquesta informació.
O sigui, és una exportació de dades.
És una exportació del banc i una importació en el wallet.
Això.
És a dir, està molt bé perquè tu pots definir la categoria d'una despesa. La categoria, per exemple, poden ser el que abans dèiem, viatges. I després, dins de la categoria, tu pots marcar etiquetes, gasolina, peatges, i anar subcatalogant les teves despeses. A més, una de les coses... Aquesta és just el contrari de l'altra. És molt poc xafardera. Només et demana un compte d'email per donar-te d'alta. No et demana ni el nom, res. I que posis un password per entrar. Que tu t'inventes un password per entrar a l'aplicació. Però amb un compte d'email ja et funciona. No saben ni com et dius.
Millor.
Home, és... Aquesta, tornem al mateix. $19.9 per fer cerques avançades, per tenir pressupostos, etc etc. Per això et deia que avui intento donar coses que siguin gratuïtes, com a mínim la primera versió. I amb alguna d'aquestes, com per exemple aquesta del Wallet, amb la versió gratuïta podem tirar força bé. Després hi ha una altra que es diu Settle Up, que aquesta és diferent de tot el que hem parlat fins ara. Settle Up. I aquesta és per gestionar despeses d'un grup, que necessites repartir les despeses. Imagina que tu te'n vas de viatge, i aneu un grup de viatge i feu un fons comú. Amb el Settle Up gestiones aquest fons comú. I dius, a veure, qui ha posat diners al fons? Quan portem gastat? Saps allò que sempre dius, que tu no n'has posat?
Jo diria que amb aquest programa, o sigui, si 10 van a viatjar, en tornen 4 o 5.
No, al contrari.
Tots separats.
No, al contrari, t'estalvies les discussions, perquè queda claríssim. Diu, jo he posat tant, tu has posat quant? En portem gastats tants altres. Tu, que no has posat res, posa els 20 euros del pot comú.
Jo no me'n refiaria gaire, que tornessin tots junts, però vaja.
Bueno, sí. També hi ha una altra utilitat. És a dir, tu vols fer un regal de grup i allò que sempre fa. Treballador o aquesta noia ha tingut un fill. Diu, entre tots els de l'empresa li hem de posar 10 euros cadascú per fer una llista del que ha posat o no ha posat 10 euros.
I qui no els ha posat, bàsicament.
Doncs aquest. Aquest és un altre...
Bé, sí.
Però si us voleu estalviar discussions, qui ha pagat, qui no ha pagat...
És automatitzar coses que sempre...
Que sempre hi ha algú que pringa, sí. Sempre hi ha algú que pringa
i que
al final ha de dir, hòstia, aquest no ha posat els 10 euros, ja els hi poso jo, després l'hauré de perseguir i es passa perseguint-los. Bé, per què explicar-vos-ho? Si tots hem patit això.
Exacte, i ara que venen festes, encara més.
Exacte, sí, sí, quan ara ve per anar a comprar un número de loteria. Bé, és igual. Que ho sapigueu, el Settle Up us serveix per això, per quan heu de repartir despeses entre un grapat de gent. I un altre que també és una mica diferent del que estàvem comentant, un que es diu Saving Goals. Aquest no es fixa tant amb el que et gastes, sinó amb el que vols estalviar. I tu li fixes un objectiu i dius, jo vull estalviar 100 euros al mes, perquè vull, al cap de 10 mesos, vull tenir-ne 1.000 euros, perquè em vull comprar, no ho sé, una tele d'aquestes que fan rodona en lloc de ser planes, i ara ja són rodones.
Pantalles aquestes mig ovalades.
Pantalles curves. Doncs jo vull estalviar 1.000 euros, 100 euros cada mes, i quan els tingui em compro la tele. Doncs aquest et serveix per això. És a dir, t'explica...
Esgarrapant euro d'euro.
Diu, escolta, que no et pots gastar més, que ja només tens 100 euros amb el teu estalvi d'aquest mes. O t'avisa quan en tens 150, si el teu objectiu són 100. Uh-huh. I diu, que només et queden 50 euros per gastar si vols aconseguir el teu objectiu. I també t'explica que ja has arribat als 1.000, per exemple. Diu, ja pots anar a comprar-te la tele que volies comprar-te perquè has arribat al teu objectiu. O per fer una inversió, o pel que sigui. Però aquest s'hi fixa més en el que tu vols estalviar, no en el que gastes. Uh-huh. Però després també et diu com t'ho has gastat. Però el que li importa és saber, tu has dit que estalviaries 100 euros cada mes, doncs vinga, anem a per allò. Bueno, acabo perquè si no, no ens dona temps. Sí. Ja, a la pàgina en trobareu algunes altres, però hi ha una que m'agrada que es diu CoinKeeper, que és, sí, anar guardant diners. És una aplicació que és molt, molt, molt simple, és de les més simples que he trobat. És com posar... És a dir, tot això, el problema sempre és anar posant les despeses, excepte aquell que hem dit al començament, que les posa sols. Doncs tots els altres, el problema és com en recordar-nos, ser conscients de què hem d'anar posant les despeses. Si són les del banc, quadrem el compte del banc, és a dir, si el banc ens diu que tenim 450 euros i l'aplicació ens diu que en tenim 480, és que hem deixat d'anotar una despesa de 30, això és fàcil. Però si el que estem és descomptant el que ens hem gastat de la butxaca, dels diners que portem a sobre, uh-huh. és més complicat. Llavors, hem de ser conscients de què ho anem fent. Llavors, el CoinKeeper té un sistema molt senzill de com vas apuntant i com vas fent les teves despeses. Que ara, al fons, al final, és el que ens interessa. És a dir, què ens hem gastat, on s'han anat els nostres diners i què ens queda al banc.
I potser si tenim algun estalvi.
Bueno, aquells 100.000 euros que teníem cada nit.
Això ja... Això és compte corrent.
Això és compte corrent. És veritat, això no són estalvis. Això és el que tenim sempre per anar tirant de veta.
Molt bé, Joan. Doncs escolta'm, gràcies per tots aquests consells.
I ja sabeu que el 2016 podreu estalviar.
Ho intentarem. Merci.
Ets petit i et vols fer gran. Em dones la mà i em sento com el primer petó que fa aquest món. El primer petó que fa aquest món millor. Tarragona per al món. Em vols conèixer i no saps on jo he arribat i tu has de començar. Jo he arribat i tu hauràs d'enyorar un demà. Ets petit i em vols fer gran. El perill, la meva carn, s'aparellen dos cossos alats. El valor que uneix el foc i el mar en el primer moment que ets en aquest món. El primer moment que ets el meu món. El primer moment que fa aquest món millor. On somnis són somnis, on els somnis fou on. Vivim avantguards de somnis, on. No sóc la teva deessa, ni tu el meu presoner. Guardem aquesta promesa. On, el primer petó que fa aquest món. El primer petó que fa aquest món. El primer petó que fa aquest món millor. Oh, oh, oh. Ara i aquí no em vull fer gran. El sentiment, la meva clau, la paraula, perquè tampoc no en sé tant. La paraula que a poc em va ensorrant. La paraula que això no deixa fer-ho gran. La paraula que sé que sé que te'n sent tant. La paraula diu que la gent l'ha anat inflant. Diu que la gent l'ha anat inflant. Diu que la gent l'ha anat inflant.